Doncs qui ens farà aquesta secció és periodista, és historiador, periodista del Nació Digital, és el Pep Martí. Pep, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com anem?
Com estàs?
Molt bé.
Bé?
Sí, home, molt content.
Jo també, molt content que t'estrenis. Bé, no havies fet mai cap secció a la ràdio?
Secció no.
Secció no, eh?
No, no.
Secció no, a més després has tingut aquest preàmbul musical per entrar aquí a l'estudi, i que escolta'm, l'entrada és fantàstica.
No ho tindràs cada dimecres, sí. Però
eh? A veure, què farà el Pep Martí? Deixeu-me que us ho expliqui, perquè a Nació Digital, tu i el Miquel Macià veu començar a fer una cosa, que és publicar uns perfils molt treballats, molt elaborats, de la gent que mana a Catalunya. Els que manen. Llavors això s'ha convertit en un llibre. En un llibre que es diu Els que manen, que s'ha publicat ara fa pocs mesos, Miquel Macià i Pep Martí, La vida i miracles de les 50 famílies que remenen les cireres a Catalunya.
Boníssim.
I llavors el que intentarem és, setmana a setmana, anar desgranant quines són aquestes famílies que remenen les cireres a Catalunya i anar parlant. A veure, ja, avui ens estrenem amb uns que són molt desconeguts, però que són... entre les tres primeres fortunes de Catalunya. Però anem per parts. A veure, Pep Martí, què tenen en comú els que manen a Catalunya?
La pregunta potser no és tan fàcil com sembla, perquè es tracta d'un ecosistema bastant divers. Però sí que hi ha alguns trets. Potser primer diria l'Empordà, no? La millor. És a dir, l'Empordà com un lloc, diguem-ne, de trobada i d'esbarjo, més que altres llocs, potser... també potser la Cerdanya, però crec que l'Empordà molt més. Després, enfocant més per la part del negoci, dels seus interessos, jo diria l'Institut d'Economia Familiar. El lobbisme que fan, la major part d'ells, en el sentit de preservar el que són, diguem-ne, uns certs avantatges fiscals per a aquest tipus de nissagues, no? Això amb ells els neguiteja i és un element important que els aplega. I després potser jo diria, i això sí que els caracteritza pràcticament a tots, són un poder sense urna. És a dir, així com els responsables polítics poden dir l'última paraula si s'aprova una llei o un projecte, com a mínim han de respondre davant del Parlament, davant de la ciutadania. Ells no. Ells tenen el poder. Si el saben administrar amb discreció, que aquesta és una altra cosa, no sempre succeeix, doncs jo penso que això els dona una sensació de robustesa i de seguretat molt important, però no han de respondre davant de ningú. I això jo crec que és una característica que els fa, vull dir, una raça bastant particular, no?
Tu has dit una expressió que és discreció. En moltes d'aquestes famílies o d'aquestes persones que remenen les cireres a Catalunya, en aquest poder, diguem, que no passa per les urnes, creus que és una constant, la discreció, no ser gaire amant dels micros, no ensenyar-se gaire?
Jo crec que és una tendència bastant generalitzada. Ara, aquí sí que hi ha bastanta diversitat. Jo no diria que tots són discrets, perquè a banda del poder, en sentit estricte, del negoci, del diner, n'hi ha que també volen la glòria, el regne, no? El regne, el poder i la glòria. Dels que parlarem avui, jo diria que són un cas que no els hi ha interessat massa la vanitat ni la glòria, però sí el poder. Volen guanyar. És el poder... estricte.
Clar, avui fèiem a la primera part del programa una reflexió amb el Fel Feixedes i amb el Guillem Remisa sobre l'èxit, no? En el cas d'aquests empresaris, que la gran majoria són empresaris, a vegades l'èxit poden ser els diners i, per tant, l'únic que els interessa, diguem, és que les seves empreses vagin bé per no tenir cap tipus de notorietat, i a vegades la seva percepció d'èxit, en alguns casos, deu ser que això se sàpiga i transcendir i que... i poder ensenyar-se, no?
Jo crec que hi ha molta més gent en aquests sectors més seduïts per la vanitat, pel que suposa el poder, que pel que és realment el poder. En canvi, hi ha algunes nissagues que realment van de cara a el que és més concret i no tenen, veiem, dirigents empresarials que els agrada, doncs, formar part de la vida associativa, que estan a la COE, que estan al Cercle d'Economia, com qui vol estar també a la Junta del Barça. Aquests ja volen una projecció, però després n'hi ha alguns que ni això, eh? Els seus negocis i prou.
Clar, en aquest llibre, això que dèiem, Vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya, hi ha, doncs, no sé, per exemple, hi ha els Tous, o hi ha l'Isaac Andic de Mango, hi ha els Grífols, hi ha els Carulla, hi ha el propietari del Bonària, o del Bonpreu, no? El Joan Font, a Osona, hi ha la Sol d'Orella, Coca-Cola, hi ha, en fi, la família Lara, la família Núñez, la família Godó, en fi, hi ha absolutament una mostra molt, 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 molt diversa. Fins i tot n'hi ha uns que no hi ha ni foto. Qui són aquests? Que no teniu... No hi ha ni una foto d'aquesta persona.
Bé, el cas dels Baix Companys, d'una de les grans fortunes de Lleida, és bastant, bastant particular, perquè no volen, no hi ha ni pronunciar-se ni sortir,
ni
a vegades fins i tot en reportatges sobre ells en els mitjans de comunicació, doncs és bastant complicat perquè no saben com il·lustrar cap rostre, sí.
Doncs escolta'm, introduïda la secció, parlarem dels Valls Companys, parlarem de molts d'aquests noms setmana a setmana, però avui hem triat començar per una de les tres primeres fortunes de Catalunya. Són els Gallardo. A primera, jo diria, que ara mateix acabo de dir aquest nom, els Gallardo, i molta gent des de casa diu, els Gallardo?
Els qui?
No sé ni si m'havia sentit parlar mai, i són una de les primeres fortunes de Catalunya.
I normalment en el rànquing solen estar en els primers llocs, 3, 4, 5, normalment. Però tu dius, la gent a casa dirà qui són. Doncs els tenen a casa. Perquè, esclar, qui no ha pres alguna vegada un àlmax pel... No s'ha dit que la seva fortuna es deu al mal d'estómac. De fet, l'àlmax va ser un dels productes, diguem-ne, estrelles, no? Si els tenim a casa, ens els trobem a la farmàcia, però, evidentment, no sabem qui som, i podem assegurar, tret d'algun cas particular de la tercera generació, que potser després voldràs tocar, que realment és molt difícil que hi coincidim. Això sigui físicament, no? És molt difícil que ens els trobem. I si coincidíssim en algun espai públic, per exemple, podríem coincidir-hi els que siguin pericos al camp de l'Espanyol, perquè són molt forofos de l'Espanyol, no els reconeixeríem, no? Uh-huh. És una característica. Jo sempre utilitzo en aquests casos una frase que em va fer molta gràcia del general de Gaulle, que deia, és que no es pot exercir el poder sense silenci. I ells ho apliquen, no? Mm-hmm. I la prova és que quan han trencat el silenci els hi ha anat malament, s'han debilitat. Saben que qui parla o qui es pronuncia...
Clar, deixem que faci una mica d'espoiler i anirem després, però Gallardo, potser aquest cognom us sona i el relacioneu amb Manel Valls. Per què? Perquè Susana Gallardo, membre d'aquesta família dels Gallardo, es va casar amb Manel Valls, quan Manel Valls va tornar aquell casament que...
Sí.
Bueno, després hi anirem.
Va ser molt sonat,
i va trencar una mica aquesta discreció de la família. Anem una mica, diguem, empresa farmacèutica, per tant, no? Tu parlaves de l'Almax, em sembla que també t'he llegit en el llibre Airtal, no? Que també és un altre, jo crec que
un molt... antiinflamatori que també els hi ha donat molts diners i... I sí, aquests són una mica el buc insígnia de... O ha estat, perquè ara hi ha altres productes que han fet que ja els venen més que Almax, eh? Uh-huh. Però durant molts anys aquests van ser els més exitosos, sí.
Clar, una empresa, una indústria farmacèutica, que és el mirall, l'empresa, no? Es diu el mirall. O sigui, encara que ells es diguin Gallardo, l'empresa
sí,
és el mirall.
Ells han mantingut el nom del primer soci que van tenir, el Víctor Almirall, que era un farmacèutic, una família de farmacèutics ja del segle XIX, encara ara... al cor del Poble Nou, al carrer Maria Aguiló, això a mi m'agrada retrobar-me amb aquests espais històrics, queda la vella farmàcia que un dia va ser el bressol dels Almirall, i per tant, una mica forçant una mica, podem dir, el bressol de tot un imperi, no? És una, uh-huh, una farmàcia d'aquelles antigues, molt preciosa, no? I jo recomano, si algú li agraden aquestes històries, perquè dona la impressió de dir, ostres, aquí va començar tot, no? Però ells van comprar...
Quan es crea, més o menys, aquesta empresa?
Sí. Els laboratoris del Mirall es funden l'any 43, en plena postguerra. Uh-huh. I molt aviat ells ja, els Gallardo, doncs, s'hi associen i li compren els laboratoris, però no canvien el nom. I a partir d'aquí l'empresa sempre ha anat creixent. De fet, s'ha de dir, i s'ha de dir en favor d'ells, que el cas dels Gallardo una mica desmenteix bastant el que a vegades s'ha dit, de que l'empresa catalana té por de créixer, que les adquisicions li costen, que prefereix tenir el control del 100% i ser petits, que les fusions no van amb ells. Ells han fardat molt, i amb raó, de que abans de nosaltres no hi ha hagut cap fusió important i després de nosaltres tampoc. I és veritat, perquè ells fan una fusió espectacular a finals dels 90 amb Prodes Pharma, d'en Vila Casas. Què és una fusió? Perquè a vegades parlem de fusions i són més aviat adquisicions encobertes, no? Uh-huh. No és el cas. Després sí que Vilacases, per motius també de salut, no tenia hereus...
Clar, Vilacases és un altre que també surt al llibre, que també anirem a l'Antoni Vilacases, que és importantíssim. Ho dic perquè, clar, Almax, Airtal, però també, o sigui, quan obres un medicament i mires, en molts casos veus el mirall Prodesfarma, diguem, no?
O... Sí, ells, això és un fet molt important, que s'ha de dir també... Bueno, els grífols també són molt importants en el sector farmacèutic. S'ha de sobrellar que el sector farmacèutic català, que a vegades havia estat criticat i es deia... Coi, doncs hi ha moltes empreses d'aquestes rellevants que no són prou, no tenen prou en volum per competir amb totes les transformacions que hi ha al mercat, doncs la veritat és que no és així. Tenim un Uriach, un Esteve, els Ferrer, el Rey Jofre, no? És a dir, l'ecosistema, diguem-ne, de farmacèutiques catalanes.
Clar, això vol dir,
és rellevant.
És un negoci, també ho hem vist amb la pandèmia, diguem, pujant, i a més, diguem, ells acaben de fer aquest imperi, perquè també, segons expliqueu el llibre Els que manen amb el Miquel Macià, el que fan és també fer inversions en altres sectors, o sigui, en hospitals, per entendre'ns, no, també?
Ells fan diverses operacions, gradualment, normalment gradualment, i van adquirir, per exemple, a través d'una societat que tenen, bona part de la xarxa hospitalària de Desles, tenen un grup hospitalari privat que és dels més importants de l'estat espanyol, potser després de Quirón és el segon, no m'atreviria a dir-ho, però és molt important, i després a través d'un grup que tenen amb el que fan créixer el patrimoni familiar, que es diu Landon, que és molt actiu, han penetrat en ja sectors ja diversos, immobiliaris, hotelers, van comprar Cerc Hotel, crec que no de cop, sinó diverses, en diverses... I després han fet amb bastanta eficàcia un procés d'internacionalització, com han fet moltes altres empreses catalanes, que després del 2007 s'han espavilat molt, ells ja de molt abans, i la veritat és que són presents a un munt de països. En altres casos no fan, no elaboren ells mateixos els productes, sinó que compren el dret de comercialització. No sé si us en recordeu, això deu fer ja 3 o 4 anys, m'equivoco, amb algun any, però que van comprar un producte molt important fet d'extractes de cànnabis. I això ha estat un èxit, però espectacular, en el seu moment. Vull dir que ells sempre van a més i...
Amb el Pep Martí, periodista de Nació Digital, autor, coautor amb el Miquel Macià d'aquest llibre Els que manen, repassant avui els Gallardo, la família Gallardo. Qui són la família Gallardo? Com es diuen? Quants germans són?
Ara
o sigui, això ho crea el pare?
Això ho crea el pare, el que li va comprar amb el senyor Almirall,
sí.
Diguem-ne, el negoci, Antonio Gallardo. Aquest home aguanta el capdavant del timó fins a la seva mort, a finals dels 80, perquè i quan ella tenia era un octogenari, els hi costa molt deixar el comandament. Llavors se'n fan càrrec els dos fills, Antonio i Jorge.
Antonio i Jorge.
El més gran ho porta durant uns anys i després passa en un segon terme i el Jorge agafa el comandament, que acaba de cedir just poc abans de l'estiu ja el que és la tercera generació,
que és
el Carlos Gallardo. Aquí ja teníem preparat com a vicepresident doncs ja des de fa uns anys. No?
I llavors apareix la Susana Gallardo, que és germana de l'Antonio i el Jorge, és a dir, de la segona generació dels Gallardo, dels fills del fundador d'aquest imperi que estem repassant avui, i un dia ens arriben aquestes imatges de Menorca, em sembla que eren, que van tots dos vestits de blanc al casament, tant Manel Valls, no, que acaba d'aterrar a la política catalana, com Susana Gallardo, amb aquesta música. Molts recordareu, molts ara quan sentiu la música us vindrà la imatge. Aquí estaven entrant ells, no? Que és així, Pep, tu deus tenir el vídeo més recent, no? Entren en una sala, tots vestits de blanc...
Bé, més que cerimònia, s'ha de dir que van ser moltes cerimònies, eh? Allò va durar 3 dies.
Semblava... Se'n diu una boda gitana, no?
Sí, una boda gitana, o aquelles festes que feia l'aristocràcia de l'antiga Roma, no? Que no s'acabava mai. Una cosa bastant... Amb ella el van vestir de blanc amb un barret panamà, d'alguna manera, i van, doncs, escenificar un ball i tot això.
Fa gràcia que dius el van vestir.
Sí. Com...
Sí, no ho va pas criar.
Sí, perquè, de fet, ells van buscar uns organitzadors d'aquests esdeveniments que, no?
Clar.
Que són...
Això quedarà molt bé, si no tots de blanc, no? Etcètera.
Un dels grups que va organitzar el casament és també el que va organitzar el casament d'un dels germans del Elon Musk, eh? O sigui, que poca broma.
Oh, carai.
Un caché important, una cosa que
important.
Van fer Empúria Brava.
Clar, però això no trenca una mica aquesta discreció de la família Gallardo?
És que jo, pensant en el Jorge Gallardo, que aquest home... vaja, allò trencava amb la discreció i fins i tot, jo diria, no sé, amb un cert estil, dit amb tot el respecte i per la Susana i pel Manel Valls, que són persones que tenen moltes qualitats, però clar, tot aquell número no, era una mica espectacular. Per ella era el segon amor, després de la ruptura amb el propietari de Pronòvies, l'Alberto Palacci, un home que havia...
També surt el llibre, no, Alberto Palacci?
També surt, sí.
Hi ha com una societat que volta per sobre nostra, sí, que no els coneixerem mai, i que no saps qui són, i que comencen a juntar-se, i dius, és flipant, tot això.
És així, Fel, exactament. L'Alberto Palacci va dir, només hi ha dues coses que jo sé que no faré a la meva vida. Vendre l'empresa i divorciar-me de la meva dona. Ho va fer en pocs mesos de diferència.
Les dues.
Sí. Sí. Aquesta, no, aquesta és la realitat. A Manel Valls ja venia d'una història sentimental més. Ja era el tercer casament i la quarta relació.
I la quarta relació.
La tercera era amb una diputada macroniana, amb el que va estar molt poc temps.
De fet, tenim un altre document, perquè Susana Gallardo s'havia donat a conèixer també l'1 d'octubre, és a dir, ara farà just 5 anys, aquest 1 d'octubre farà 5 anys, que és aquella dona, que us la recordareu també, amb una bandera espanyola al coll, va recórrer diversos col·legis electorals intentant votar.
Yo ya llevo, es el cuarto colegio en el que me dejan votar en esta democracia catalana, es de puta madre. Nunca había votado tanto en mi vida. I estic que tan il·lusionat, bona gent.
Aquí també estem amb una d'aquelles coses, Pep, que és com et posiciones davant del procés, que això ha sacsejat, diguem, totes les 50 famílies, i moltes més, no?, però les que apareixen al llibre totes queden sacsejades pel que va passar, no?
El que sí que podem dir és que, en contra del que a vegades s'ha dit, en el cas dels Gallardo, el procés no ha dividit a la família. Tots han estat radicalment en contra des de l'inici. Amb aquest tema això els ha cohesionat, fins i tot. No? Altres coses, doncs potser no. Però sí que el procés va passar, per això que deia el Fel, de tot aquest món que està damunt nostre, com un terratrèmol. I potser s'ho van prendre més d'una manera més dramàtica, fins i tot que molts partidaris del procés. I s'ho van creure més, no sé com dir-ho, no? Ja m'enteniu.
Van veure venir el perill, de fer, perquè també una altra de les coses és segurament en aquest món, no?, el món del diners, que no es mogui res, no?, que tot continuï tal com està, llavors un sacseig tan important com el que representava el procés, doncs evidentment va afectar i a molta gent. Mira, no m'agradaria acabar sense un detall que expliqueu dels Gallardo que jo no m'ho crec, perdona que t'ho digui així.
Què?
Dieu que tenen una constitució familiar. Què vol dir que tenen una constitució familiar?
És curiós, però no és tan excepcional com sembla. Hi ha algunes empreses familiars que, encara que ells diuen que és per quedar, que quedin constància els grans principis i les missions i els valors de l'empresa, el que fan és regular la correlació de forces internes i les successions. I això és molt important. En el cas de Guerra, jo no he tingut accés a aquest text, que veu que és molt més que discret, però jo crec que va per aquí. Pensem una cosa, acaba de prendre la possessió a tercera generació. Els dos germans vells, els fills del fundador, sempre s'han respectat i han tingut bona relació. Ara n'hi ha 6 que formen part de la...
Aquí.
Però en venen 19 o 20.
No cal has de tenir una mica regulat, això, no?
No cal recordem el que ha passat a Planeta. Un enfrontament entre el fill i Bestietes ha fet que ara el president de Planeta no es digui Lara, el que ha passat a Freixenet, en fi.
Ben Martí, ens ho passarem molt
Boníssim.
Bé, molt interessant, Boníssim. Molt interessant, molt interessant, de debò.
Jo m'ho he passat bomba, no
doncs,
sé si vosaltres.
Nosaltres també.
Pots tornar
dimecres que ve.
José Corbacho també diu que li encanta aquesta secció i va corrents a comprar-se el llibre.